think about the problems of machines breaking down.
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, Homo Deus, 21 lliçons pel segle XXI, una trilogia traduïda a més de 30 idiomes i amb més de 15 milions de lectors arreu del món. Guru de referència de Silicon Valley, potser el filòsof més important de la seva generació.
Tot i que vostè diu quan fa prediccions.
Yeah. Harari parla de superar la mort de la intel·ligència artificial i els superhumans, dels projectes i els malsons que aniran moldejant el segle XXI i del que vindrà després.
És optimista o pessimista?
Harari, una veu que es fa escoltar i que difícilment dirà no pot ser.
No pot ser, amb Jordi Basté. Oracle Harari. Amsterdam.
When I was 6 years old, I broke my leg. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. Take me back to when I...
Fa molt temps que perseguim l'entrevistat d'avui. Molt temps, tant com 2 anys. 2 anys i hem hagut de venir fins a Amsterdam per poder conversar amb ell. Ningú no pot predir com serà el món d'aquí 100 anys, però si hi ha alguna persona que ens pot conscienciar de la gravetat de la situació actual, aquest és Yuval Noah Harari. Avui tinc la gran sort de poder parlar amb ell. Milions de persones han llegit els seus llibres arreu del món, des de polítics d'altíssim nivell fins a gurus de Silicon Valley, que el veuen com una mena de referència de futur, tot i que vostè diu que no fa prediccions. En el seu últim llibre, 21 lliçons per al segle XXI, clar, amb el títol va la cosa, no? Això és un avís?
Yuval Noah Harari, historiador, filòsof i escriptor. Sí, de fet, intento canviar el debat global per enfocar-lo cap als reptes més importants que afronta la humanitat. Perquè el debat polític està excessivament centrat en temes que haurien de ser molt més avall en l'ordre de prioritats, mentre que s'ignoren els més importants. Jo diria que avui els 3 reptes més importants per a la nostra espècie són la guerra nuclear, el col·lapse ecològic i els trastorns causats per la tecnologia. I jo enfatitzaria particularment aquest últim perquè potser és el que rep menys atenció de tots 3.
No creu que la classe política es preocupa massa poc de la revolució tecnològica?
En els propers 10 o 20 anys, la humanitat adquirirà capacitats gairebé divines gràcies a la tecnologia, sobretot a la intel·ligència artificial i a la bioenginyeria. Les decisions que prenguem sobre aquestes tecnologies en els propers 20 anys donaran forma a la nostra societat, la política i fins i tot els nostres cossos i les nostres ments. I haurien de ser la prioritat màxima en el camp de la política, i no ho són. Si escoltes els polítics, només parlen de terrorisme, d'immigració, de l'estructura de la Unió Europea, i amb prou feines parlen dels progressos de la intel·ligència artificial, del fet que d'aquí 10 o 20 anys podria arribar a expulsar centenars de milions de persones del mercat laboral, o que d'aquí 1 o 2 dècades podria portar a la creació d'un nou tipus de règims autoritaris basats en la vigilància total i en els quals es podrà controlar tothom tota l'estona. Som molt a prop del punt en què per primer cop en la història de la humanitat és possible seguir tothom al 100% del temps. I és factible que un govern o una gran empresa multinacional, com ara Facebook o Alibaba, em conegui millor del que jo em conec a mi mateix. Que sàpiga més de mi, de la meva personalitat, de les meves preferències sexuals, de les meves pors i esperances, que jo mateix. I així em poden controlar completament.
És per això que vostè no té un telèfon intel·ligent?
Jo no tinc smartphone. No podia escriure llibres i centrar els meus pensaments si havia de fixar-me contínuament en l'smartphone. Tinc gent que em porta un per mi, el meu marit, un equip d'ajudants...
So it's, you know, it's a privilege.
I és un privilegi, perquè avui hi ha molta gent que, encara que vulguin, no poden deixar de banda l'smartphone, perquè a la feina els hi exigeixen, o potser la família. Hi ha moltes feines en què si li dius al teu cap no vull dur un smartphone, no vull estar disponible sempre, et dirà, doncs adéu, busca't una altra feina. Ara hem arribat a un punt que has d'estar disponible en tot moment, cosa que pot trastocar-te.
Create havoc in the mind.
Hi ha una frase que diu vostè que a mi em fa una por espantosa, però que té tanta raó perquè em posa en el mirall de la veritat. En el fons, jo sóc addicte a aquest aparell. I vostè diu una cosa que em sembla fantàstica. Tenim por de perdre'ns alguna cosa. Fa 100 anys això no passava, i en canvi ara sí que ens passa.
Sí, fa 100 anys no estaves contínuament connectat a coses que passen lluny del teu àmbit. Estàvem més centrats en el que passa aquí i ara. Actualment pots estar connectat a qualsevol cosa que passi arreu del món, o sigui que sempre hi ha alguna cosa més interessant que el que passa aquí. Per exemple, si coneixes algú en una cafeteria i us poseu a parlar, és molt difícil que et presti tota l'atenció, perquè l'smartphone no para de fer sorollets i pot ser que estiguin passant coses més interessants que aquesta conversa i me les estic perdent. El que tenim és una veritable crisi d'atenció.
Per què dediquen tant esforç a captar la nostra atenció?
El que hi ha darrere d'aquesta crisi d'atenció és que algunes de les persones més intel·ligents del món s'han dedicat en els últims 20 anys a la tasca de controlar i hackejar l'atenció humana. Entenem bé el cervell humà perquè som en plena batalla per l'atenció. Ara tenim, no ho sé, fa 40 anys només tenies un canal de televisió i potser 3 diaris. Ara tothom té un canal de YouTube o el que sigui. Això vol dir que hi ha més gent implicada, i això és bo, però el que escasseja és l'atenció. Així, la pregunta que es fan tots els productors televisius, els directors de diaris i els youtubers és: com puc captar l'atenció de la gent? I en els últims 20 anys, la gent més intel·ligent del món ha treballat en això i han descobert la manera d'atreure l'atenció de la gent prement els botons emocionals que tenim al cervell. La manera més fàcil de captar l'atenció d'algú és prémer el botó de la por, el de l'odi i el de l'excitació. I poden fer-ho individualment, no amb el que fa por a tothom, sinó que poden saber què és el que et fa por a tu i oferir-te un vídeo de YouTube a mida. Per exemple, si descobreixen que t'agrada veure accidents de cotxe, tu obres el teu compte de Facebook o de YouTube i dius, només m'ho miraré 5 minuts. Però resulta que t'hi estàs 2 hores, perquè tens un accident rere l'altre. Ja ho saps, com, bé, potser no, però quan se n'acaba un, ja en comença un altre. I la gent no pot parar de veure'ls perquè els han hackejat. S'ha parlat molt de hackejar ordinadors, comptes d'e-mail, smartphones, però la revolució que té lloc ara és la de la capacitat de hackejar éssers humans. Hackejar un ésser humà vol dir entendre... Quan hackeges un ordinador, el que fas és trobar els punts febles del codi i els fas servir per hackejar l'ordinador, amb els humans igual. Trobes els punts febles d'un ésser humà en particular i els fas servir per prendre el control de la seva atenció i la seva ment. Per exemple, pot ser el tema de la immigració. Observant i seguint la gent, és molt fàcil saber que, per exemple, a mi no m'agraden els immigrants. Així, em mostraran alguna notícia falsa sobre una banda d'immigrants que violen dones al meu poble. I és fàcil que m'ho cregui, perquè jo ja tinc aquest biaix, aquesta por prèvia, i no puc evitar fer-hi clic. Si veig el titular, una banda d'immigrants viola dones, sentiré la necessitat irresistible de clicar-hi i veure el vídeo. I això incrementarà cada cop més el meu odi i les meves pors, i així és com em controlen la ment. Potser a tu no et fan por els immigrants, i de fet penses que la gent que està en contra de la immigració potser són una colla de feixistes sonats. A tu t'ensenyaran un vídeo diferent d'una banda d'extrema dreta que mata immigrants, per exemple. I tu hi clicaràs. I si tu i jo ens trobem i provem de parlar sobre la immigració, serà impossible, perquè tot plegat ja ens haurà rentat el cervell del tot.
Per tant, m'està dient que hi ha com una mena de grup de gent que controla els nostres cervells per derivar-los cap a ell, cap a on ells volen?
En gran mesura, sí. No es tracta d'un sol grup, n'hi ha molts. Alguns són grans empreses que només ho fan pels diners. Hi ha moltes companyies d'alta tecnologia i de xarxes socials, els ingressos de les quals depenen de la seva capacitat per captar l'atenció. Si t'estàs a la seva pàgina web 10 minuts diaris, guanyen molts menys diners que si t'hi estàs una hora.
O sigui, perdoni, ells saben més de nosaltres que nosaltres mateixos.
Sí, hi ha un gran cap d'una multinacional que diu als seus empleats: hem de trobar una manera de fer que la gent es quedi a la nostra web una hora diària i no 10 minuts. I un munt de gent intel·ligent que acaba de sortir de Harvard, de Stanford o d'Oxford es posen a pensar en maneres de captar l'atenció de la gent perquè no marxin de la web. I les troben per a cada individu. Poden ser les teves pors, els teus odis. És això el que farà que et quedis més temps a la pàgina. Són empreses diferents, de vegades són governs els que fan servir el mateix mètode, però tot està basat en la mateixa idea de hackejar éssers humans, en l'acumulació de grans quantitats de dades sobre mi, sobre tu, per tal d'entendre la meva psicologia individual, els meus gustos i les meves preferències personals, i fer-ho servir per vendre'm alguna cosa, ja sigui un producte o un polític.
En fi, és evident que els algoritmes cada vegada, a més, cada vegada agafen més poder, amb la qual cosa la pregunta és si la democràcia en aquests moments comença a estar en perill.
El millor que té la democràcia és que és capaç de reconèixer els seus errors i reinventar-se. El problema de les dictadures és que no admeten mai els seus errors. Sempre és culpa d'algú altre, i això les fa molt rígides. Les democràcies s'han reinventat molts cops. Ho vam veure quan al segle XX van tenir un seguit de crisis, com ara els ascensos del feixisme i del comunisme. Cada cop la gent deia: és la fi de la democràcia, i cada cop la democràcia es reinventava en una versió millorada. Espero que això pugui tornar a passar, però sí, avui la democràcia està en perill, en crisi. Perquè es basa en la idea que el votant sap el que és millor i que ningú sap què penso més bé que jo i no poden manipular la meva manera de pensar, que sóc autònom. Per primer cop en la història de la humanitat, aquestes noves tecnologies permeten que un sistema extern pugui saber què pensa la gent i manipular aquest pensament.
El problema d'aquestes dades és qui les té.
Hitler i Stalin ho van somiar, això, però no podien fer-ho. A la Unió Soviètica o durant la dictadura de Franco no podien seguir tothom constantment. Si el teu país té 50 milions d'habitants, no tens 50 milions d'agents de la policia secreta per seguir-los a tots les 24 hores del dia. I encara que poguessis, els agents escriurien uns informes que enviarien al quarter general, on algú hauria de llegir-los i analitzar-los per fer més informes. És impossible. Franco no podia saber què pensava cada habitant de Barcelona. No tenia la tecnologia necessària. Ara comença a ser possible, perquè no calen agents de policia per seguir-nos a tu o a mi. Hi ha sensors, smartphones, càmeres. I això permet seguir tothom les 24 hores del dia i recollir un munt d'informació, un munt de dades, que no són analitzades per humans que escriuen informes, sinó per la intel·ligència artificial i els algoritmes. De manera que és possible no només seguir tothom tota l'estona, sinó també analitzar les dades i arribar a conèixer la gent. Les seves preferències polítiques, l'orientació sexual... Jo sempre poso el meu propi exemple. Fins que no vaig tenir 21 anys, no em vaig adonar que era gai. I pensant en l'època que tenia 15 o 16 anys, no entenc com no me'n vaig adonar. Devia ser obvi, però va ser així i li ha passat a molta gent. Ara pensem en la situació que hi haurà d'aquí 10 o 20 anys, quan un algoritme et podrà dir l'orientació sexual de cada adolescent, fins i tot abans que ells mateixos en siguin conscients. Per exemple, seguiran el moviment dels ulls. Quan camino pel carrer o quan miro vídeos de YouTube, l'ordinador pot seguir què faig amb els ulls. Si veig un noi o una noia atractius, cap on se me'n van els ulls? On els dirigeixo? I en 5 minuts et pot dir quina és l'orientació sexual d'algú. I jo potser encara no sé que sóc gai, però la Coca-Cola ja ho sap. Pensa en la situació. Sí, que ho sàpiguen abans que jo. Tinc 15 anys, la Coca-Cola sap que sóc gai i, per tant, quan em mostra anuncis d'una beguda nova, tria la versió amb el noi sense samarreta i no la de la noia en biquini.
Però mentre m'ho està dient això, vostè em fa un somriure. Per tant, i és un somriure que em dona bones perspectives de cara al futur, per exemple, respecte a les meves criatures. És a dir, no sé si serà bo que la Coca-Cola sàpiga que una persona és gay abans aquella mateixa, però sí que ens obrirà uns altres camins. El meu dubte és sobre el futur de les meves criatures, per exemple. Quin futur tindran les meves criatures en aquest món que vostè m'està dibuixant?
No està determinat. Depèn de les nostres decisions. No dic que la tecnologia sigui horrible. Pot fer coses meravelloses. Per seguir amb l'exemple que dèiem, de vegades saber l'orientació sexual d'un adolescent pot ser molt útil i beneficiós. L'índex de suïcidis entre els adolescents LGTBI és molt més alt que el dels altres adolescents, perquè sovint s'enfronten a molta pressió social i a moltes dificultats personals internes. I si fem servir aquesta informació per ajudar-los, és meravellós. Però si vius a l'Iran, on t'enfrontes a la pena de mort, no vols que l'algoritme del govern t'identifiqui com a gai. I si és la Coca-Cola qui recull aquesta informació només per vendre'ns aigua amb sucre, tampoc em sembla una bona idea. La tecnologia es pot fer servir amb bones intencions i amb males intencions. La qüestió és saber quin sistema social i polític construïm. És com el segle XX. Pots fer servir la televisió, la ràdio, els trens o l'electricitat per construir una dictadura comunista terrible o per construir una democràcia liberal. A un televisor li és igual què hi mostres. Ja hi pots mostrar un dictador comunista o un debat obert. Al televisor li és igual. El mateix passa amb la intel·ligència artificial. Un govern pot fer servir la intel·ligència artificial per controlar els seus ciutadans, però també pot fer el contrari. Els ciutadans poden fer servir aquests sistemes de seguiment per controlar la corrupció del govern, per exemple.
Això em porta a una frase que, és a dir, vostè ha demostrat clarament que no té por a aquesta intel·ligència artificial. Això em porta a una frase que em va dir un expert que deia: em fa més por l'estupidesa humana que la intel·ligència artificial. Estaria d'acord o no?
Completament. La intel·ligència artificial en si mateixa no és dolenta. Pot fer coses meravelloses. Un altre exemple serien els vehicles sense conductor. Cada any, 1,25 milions de persones moren a causa d'accidents de trànsit i la majoria estan causats per errors humans. És el doble que la suma de les morts causades per les guerres i els crims. Si substitueixes els conductors humans per sistemes d'intel·ligència artificial, podrien salvar 1 milió de vides cada any, i estic completament a favor. No dic que la intel·ligència artificial sigui horrible i que s'hagi de deixar d'investigar. La tecnologia es pot fer servir amb molt bones intencions. La clau és en la política. Les decisions sobre els tipus de sistemes que s'han de crear i com es fan servir no es poden deixar en mans d'enginyers, tècnics o homes de negocis. Són decisions polítiques. Han de ser responsabilitat dels polítics i dels votants. Però per això cal canviar el debat, perquè si els polítics guanyen eleccions amb promeses de lluita contra el terrorisme i no parlen mai de la intel·ligència artificial, les decisions sobre aquests afers, que són molt més importants que el terrorisme, quedaran en mans de tot un seguit d'enginyers i empresaris a qui ningú no ha votat.
Clar, em parlava de les dades. I que les dades ara les té un altre. Les tenen empreses externes, empreses que controlen i que saben més que nosaltres mateixos. Com podem frenar que ells tinguin tanta informació nostra? Què podem fer nosaltres?
Com a individu no hi pots fer gran cosa. El que sí que pots fer és conèixer-te millor a tu mateix que no pas ells. És una cursa. Qui et coneix millor al món? Quan tens 3 anys, la teva mare segur que et coneix millor que tu mateix. Però ja és això, perquè ella vetlla pels teus interessos. Quan arribes als 20 o 30 anys, hauries de ser tu qui et coneix millor que ningú. Si una multinacional et coneix millor, et pot controlar. Així, el que pots fer personalment és conèixer-te millor a tu mateix. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo faig servir la meditació, n'hi ha que fan teràpia, d'altres fan servir l'art o l'esport. Tot el que t'ajuda a conèixer-te millor fa que costi més manipular-te, perquè la manipulació es basa en les teves febleses, i si tu les coneixes i saps la manera de combatre-les, és molt més difícil que et controlin. Així doncs, com a individu pots fer això, però és clar, l'impacte és limitat. Hem d'emprendre accions col·lectives, accions polítiques. La primera pregunta que jo faria és: qui és el propietari de les dades? Qui té les meves dades? Qui té des del meu historial mèdic fins al meu test d'ADN, passant per les dades que obtenen de mi les 24 hores del dia, a través del meu smartphone, o fins i tot quan camino pel carrer i em filmen les càmeres? Qui és el propietari d'aquestes dades i decideix què fer-ne? Ara mateix no tenim una normativa adequada pel que fa a la propietat de les dades, perquè és una cosa nova. Tenim milers d'anys d'experiència pel que fa a la propietat de la Terra i sabem què vol dir. Tens un camp, l'envoltes amb una tanca i poses una porta i decideixes qui entra i qui surt. En els últims 2 segles hem construït un seguit de sistemes legals pel que fa a la propietat de la maquinària i les fàbriques. Va ser una de les grans lluites del segle XX. A qui pertanyen les màquines i les fàbriques i com evites que unes poques empreses o uns pocs multimilionaris siguin els amos de tota la indústria d'un país? Ara hem de crear noves normatives per a la propietat de les dades. Jo no sé com fer-ho, no és el meu camp, és un problema nou. Ens calen advocats, filòsofs, poetes i, per damunt de tot, potser, polítics que facin que sigui una prioritat central la regulació de la propietat de les dades, per evitar que es concentri massa poder a les mans de massa pocs individus.
No sabem si els algoritmes o si la intel·ligència artificial ens acabaran governant, però el que sí que queda clar és que ens trauran la feina. Ho considera?
Sí, aquest és un altre perill, que la intel·ligència artificial capgiri el mercat laboral. Moltes professions d'avui dia, des de conduir cotxes fins a diagnosticar malalties, es podran automatitzar.
Si aquest és l'horitzó, l'educació dels nostres fills serà molt complicada, molt difícil. Què haurem de fer, doncs?
Està clar que sorgiran feines noves. No és que desapareguin les antigues i la gent no tingui res a fer. El problema és que no sabem si la gent serà capaç de formar-se i reinventar-se amb prou celeritat. Diguem que...
Reinventar-se permanentment? És a dir, vol dir que s'ha acabat això del funcionariat, de treballar sempre a la mateixa empresa durant molts anys? És a dir, haurem d'anar a reinventar-nos permanentment?
Exacte. Ara mateix ja es parla molt del fet que el mercat laboral cada vegada és més volàtil i frenètic. La idea d'entrar en una empresa quan tens 23 anys i fer la mateixa feina a la mateixa empresa fins als 65 anys...
S'ha acabat.
És morta. S'ha acabat. Ara entrem en una dinàmica que, sens dubte, s'accelerarà, en què cada 5 o 10 anys no només hauràs de canviar de feina, sinó també de professió, perquè la teva o bé ha desaparegut o bé ha canviat dràsticament. Per posar-ne un exemple, ets taxista i de sobte ja no cal conduir taxis perquè hi ha vehicles autònoms. Hi ha la nova feina en programació, però al cap de 10 anys això també s'automatitza. Doncs ensenyaré ioga, una feina segura. Estudies un parell d'anys per ser mestre de ioga, canvies per complet la teva personalitat, no té res a veure la d'un taxista amb la d'un mestre de ioga, ensenyes ioga un parell d'anys i resulta que això també s'automatitza perquè hi ha sensors biomètrics que... No sé si mai has fet ioga, però es tracta de moure mínimament els músculs i el mestre et diu com fer-ho, així no, així. Bé, un ordinador amb sensors biomètrics, el mestre de ioga només en pot veure per fora, però un mestre d'intel·ligència artificial amb sensors biomètrics pot veure què passa dins el meu cos. O sigui que d'aquí 10 anys els ordinadors poden ensenyar ioga millor que els humans i ja m'he tornat a quedar sense feina.
Ai.
I això és extremament estressant psicològicament, el fet d'haver de tornar a començar un cop i un altre.
Però vostè, Yuval, ha dit, per exemple, que països, continents sencers, poden arribar a ser absolutament irrellevants.
Sí.
I crec que utilitzava una expressió que és arriba una classe inútil.
Sí.
El
perill és que molta gent que no serà capaç de mantenir el ritme en aquesta cursa tan estressant es converteixi en part d'una nova classe, la classe inútil. Gent que no serveix per res, no pels seus amics o família, ningú no és inútil des del punt de vista de la gent que els estima, sinó que ho són per al sistema polític i econòmic, no saben fer res que necessitem. I això li pot passar a una classe en un país o a un país sencer. Al segle XX, els països en vies de desenvolupament progressaven econòmicament, habitualment, amb indústries que requerien feines molt bàsiques, amb una mà d'obra barata i amb poques necessitats de formació, com ara la indústria tèxtil. És així com van progressar. Ara, aquestes feines s'automatitzaran. En països com Bangladesh o Hondures perdran les feines que tenen ara i la majoria de les feines noves requeriran un alt nivell de formació. Si pensem en un país com els Estats Units, jo no em preocuparia, perquè tenen els diners i els recursos necessaris per reciclar la seva mà d'obra. Però què passa a Hondures, a Guatemala, a Bangladesh? Perden les feines manuals i barates que tenen ara i no tenen els recursos per formar de nou la seva mà d'obra. Què els passarà?
Aquesta és la pregunta, és a dir, què fem amb aquesta gent, amb aquesta classe inútil? Què hem de fer la resta de la societat?
El millor que podrien fer els governs és aportar els recursos financers necessaris per reciclar aquesta gent i donar-los una educació millor, que els permeti, sobretot en el període de transició, no només obtenir l'educació, sinó també un suport de caràcter psicològic, perquè mantenir el ritme d'aquests canvis serà molt estressant. Això a nivell de país, però això requereix una quantitat elevada de recursos. Així que, un cop més, el problema el tenen els països pobres que no tenen els recursos per tornar a formar la seva mà d'obra. L'única solució és comptar amb una xarxa de seguretat global. Que els països rics ajudin els pobres a fer la transició, però això és excessivament optimista. Si mirem el món avui, jo no veig un escenari futur en què els Estats Units augmentin els impostos a les multinacionals de Silicon Valley per enviar els diners a Hondures perquè allà reciclin la seva mà d'obra. Això no passarà. I què passarà, doncs? Podríem trobar-nos en una situació de col·lapse de països sencers, que comportaria molta violència i onades migratòries molt pitjors que les que veiem avui.
I una distància enorme entre la classe alta i la classe baixa. Es distanciarà encara més.
Sí, això és un cop més, no és una profecia, no és inevitable. Depèn del que decidim fer. Però si no fem res, el perill és aquest, una desigualtat extrema.
Per tant, estaríem parlant del que està dient és que haurien de crear una renda bàsica universal.
És una idea molt popular a Silicon Valley. Jo no hi estic tan a favor, perquè quan es parla d'una renda bàsica universal, de què s'està parlant? Què és universal i què és bàsic? La majoria de la gent que en parla pensa en termes nacionals, no universals. Pensen, augmentarem la fiscalitat a empreses de Califòrnia i farem servir els diners per pagar la renda bàsica de la gent d'Oklahoma. No pensen a pagar la renda bàsica de la gent del Brasil. Per començar, hauria de ser universal, no nacional. En segon lloc, què és bàsic? Qui defineix les necessitats bàsiques d'un ésser humà? El menjar i res més? O poder anar a un concert, si vols, o aprendre a tocar el violí? Això són coses bàsiques o no? La qüestió és que en una situació així, si la gent no té feina, o almenys una part de la gent, no podran obtenir res més enllà del que els permeti la renda bàsica. Així que decidir què és bàsic i què no és d'una dificultat extrema. I si només es tracta de caritat per part d'una colla de multimilionaris que guanyen molts diners i tenen por que la gent s'enfadi, i per això els donen la renda bàsica, llavors és una fórmula molt perillosa. Una fórmula millor podrien ser uns serveis bàsics universals, no una renda. Es tractaria d'oferir serveis com l'educació o la sanitat. No donis diners a la gent i punt, ofereix-los serveis bàsics. Però la millor possibilitat és invertir en una formació continuada, de per vida. De manera que no es dona caritat a la gent, sinó habilitats reals i poder real perquè no depenguin d'un gran germà que els doni caritat.
Anem a suposar. Suposem que els robots i els seus propietaris, efectivament, a través de la renda bàsica universal, decideixen mantenir aquesta societat inútil. No ens convertirem tots plegats en molt desgraciats sense res a fer? O sigui, què haurem de fer a partir de llavors?
Si no has de treballar perquè et mantenen, hi ha una enorme quantitat de coses que pots fer amb el teu temps lliure, des de jugar a jocs d'ordinador tot el dia, fins a invertir el teu temps en activitats per a la comunitat, fer meditació, fer esport. Hi ha el perill que els governs o les multinacionals més poderoses, com que temen que les masses estiguin insatisfetes amb la seva condició, descobreixin quines són les coses més addictives i les facin servir per controlar la població. Els jocs d'ordinador i les drogues són potser els dos millors exemples. Si tens la ira del poble i vols que la gent segueixi sotmesa, els pots mantenir ocupats amb drogues i jocs d'ordinador cada cop més sofisticats, i així no cal que te'n preocupis més.
En diversos moments aquests últims anys, fent aquest programa, fent el No pot ser, he comprovat com el futur passa per unir forces amb la robòtica i amb la intel·ligència artificial. És l'única oportunitat que ens queda per sobreviure, aquesta? Unir esforços humans amb robòtica?
Sí, per no perdre la iniciativa, s'hauran d'augmentar les capacitats humanes amb les capacitats de l'ordinador, de la intel·ligència artificial. Crec que no hem de plantejar-ho en termes d'una guerra entre éssers humans i ordinadors. És més aviat com un matrimoni en què haurem de treballar junts. La qüestió és com fer que sigui un bon matrimoni que no acabi en un divorci espantós.
Si efectivament unim forces als humans amb la tecnologia, amb la robòtica, això vol dir que l'Homo sapiens, com el tenim entès, desapareixerà.
És molt possible, sí, però no a causa de la nostra destrucció, sinó perquè canviarem. L'Homo sapiens existeix des de fa 200.000 anys. Hi va haver espècies humanes prèvies, com els neandertals, i vam anar evolucionant. L'Homo sapiens no és el final del recorregut. Suposo que d'aquí 200 o 500 anys el món el dominaran unes entitats d'un altre tipus, que seran més diferents de nosaltres del que nosaltres ho som dels neandertals. La qüestió és saber quin tipus d'éssers seran. Podrien ser éssers pitjors que nosaltres o podrien ser millors. Encara tenim algun control sobre la direcció d'aquesta evolució.
Vostè, en aquest últim llibre que ha escrit, hi ha un moment que diu exactament: per primera vegada en la història, les malalties infeccioses maten menys gent que la vellesa, la fam mata menys gent que l'obesitat i, com deia, la violència mata menys gent que els accidents. És a dir, si ho fem un element comparatiu, en altres èpoques podem dir que anem raonablement bé, al mateix temps sembla que el món s'aboca a una desigualtat cultural, a una desigualtat laboral, a una desigualtat gairebé física. Però li he de preguntar, per acabar, vostè és optimista o pessimista respecte al futur que ens espera?
Procuro ser realista. Un cop més, penso que el futur no està determinat. No sóc un profeta, ningú sap com serà el món l'any 2050. Hi ha escenaris possibles horrorosos i hi ha escenaris molt bons. Depèn de nosaltres avui prendre les decisions adequades per triar un futur adequat. I això hauria de provenir del debat polític i no de les decisions d'uns quants enginyers o empresaris. La nostra màxima prioritat hauria de ser que quan arribin les següents eleccions, els preguntem als polítics quina és la seva visió de la humanitat l'any 2050. Prou de parlar de la immigració, el terrorisme, el comerç. Són temes importants, d'acord, però com veuen ells la humanitat l'any 2050? Si hi ha polítics que no tenen cap visió en aquest sentit i només parlen del passat i de tot tipus de fantasies nostàlgiques i no tenen cap visió real per al futur, no els votem i punt. Votem algú que de veritat tingui una visió de cap on ha d'anar la humanitat en el futur. I tu ets optimista o pessimista?
Vam començar aquesta aventura del No pot ser buscant respostes a la revolució que està transformant el món davant els nostres ulls. I hauré acabat amb més preguntes que el primer dia.
Això és un avís?
El que sé segur és que la nostra realitat està canviant a tanta velocitat que el nostre cervell d'Homo sapiens amb prou feines l'arriba a comprendre. En un parell de segles, potser, la mateixa definició d'ésser humà haurà de ser actualitzada. Serem humans units a màquines, cíborgs o màquines humanoides amb consciència? No se sap. Els reptes són majúscules.
El problema d'aquestes dades és qui les té.
La tirania de les dades pot acabar amb l'autoritat dels humans i els avenços mèdics fer encara més greus les diferències entre persones. I tot això si no ens hem carregat abans aquest planeta que ens suporta. Però millor estàvem, més profund és l'abisme.
L'educació dels nostres fills serà molt complicada.
Yes.
Només espero que, siguem qui siguem en uns anys, no perdem els valors. Justícia, igualtat, llibertat, perquè quan estiguem a punt de perdre la nostra essència, aleshores és quan caldrà que tots sortim a exclamar "No pot ser".
Direcció Rosa Olucha. tv3.cat/nopotser. És una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vini Audiovisual. CCMA, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2020.